La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Ángel Hernández, l'home que el passat 3 d'abril va ajudar a morir la seva dona, María José Carrasco, que tenia una greu malaltia terminal, continuarà sent investigat per violència de gènere. Així ho ha acordat l'Audiència de Madrid en considerar que encara queden proves per concloure que no es tracta d'un cas de violència masclista. Carrasco tenia l'esperança que s'aprovés la llei de l'eutanàsia, que estava en tràmit al Congrés dels Diputats, però a hores d'ara l'aprovació de la llei continua esperant. El soldat desconegut de Cassà de la Selva ha estat enterrat avui al cementiri de Cassà gairebé 2 anys després de la seva exhumació i que els encreuaments d'ADN hagin descartat que fos cap dels 2 brigadistes estrangers que sospitava que podien haver mort a l'indret. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha presidit el funeral. FM Girona, Siso García.
Bona tarda. Pel camí del Porrer Vell, prop de la carretera de Santa Pallaia, fa prop de 80 anys hi van descansar les restes del conegut com el soldat desconegut de Cassà de la Selva. Segons s'havia dit fins fa poc, es podria tractar d'un brigadista internacional mort els últims mesos de la Guerra Civil. L'indret es va exhumar el setembre de 2017 en el marc del Pla de Fosses. N'explica els detalls Martí Vallès, alcalde en funcions de Cassà de la Selva.
Segons l'informe arqueològic, corresponia a un oficial republicà, concretament un tinent per una estrella de 5 puntes i unes franges grogues o un tros de gorra que es va trobar, que hauria mort entre els dies 3 o 4 de febrer de l'any 1939, coincidint amb la retirada de les tropes republicanes i l'avançament de l'exèrcit rebel. L'home va morir d'un tret al cap que va rebre des de darrere.
La identitat del soldat continua sent una incògnita després que els encreuaments genètics hagin descartat que es tractés del brigadista txec Pavel Antós, ni tampoc el brigadista croat Josip Mufik, de qui els familiars sospitaven que haguessin pogut morir en aquell indret. Escoltem Esther Capella, consellera de Justícia.
Han passat 80 anys de la seva mort, però mai és tard per donar, per reconèixer i per dignificar allò que algú no va voler que fos recordat ni reconegut ni dignificat.
La consellera de Justícia ha presidit el funeral que s'ha celebrat al cementiri de Cassà de la Selva, on ha estat enterrat definitivament amb poques esperances de poder-ne conèixer la identitat i responent a la llei que estableix que les víctimes no identificades ni reclamades s'han d'enterrar als municipis on van ser trobades.
I a Terrassa s'han reunit més de 300 infermeres d'arreu de Catalunya, on han fet en el marc d'una jornada sobre vacunació que ha organitzat l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària. Canal Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. Darrerament, les campanyes de vacunació han hagut de fer front a d'altres que posen en dubte la seva eficàcia. Per al col·lectiu d'infomissatges que atempten contra la salut pública. Precisament, les bosses de població que no estan prou vacunades han propiciat brots de malalties reemergents. Són malalties que es donaven per controlades però que han tornat a aparèixer. És el cas del xarampió, en el que portem d'any hi ha hagut 57 casos a Catalunya, un d'ells a Terrassa. Escoltem a la Pepi Estany de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària.
El tema és que hauríem d'estar tots vacunats a sarampió, o haver-lo passat o estar vacunats. Què ens passa? Quan tenim població que no n'està, arriba una persona de fora no vacunada, habitualment és així, eh? O nosaltres no vacunats ens en anem a Itàlia, en aquest moment, venim amb sarampió i contagiem tot el vol nostre que no està vacunat.
L'associació ha editat un vídeo de divulgació a les escoles per conscienciar els més joves de la importància de la vacunació.
I amb les cròniques de territori acabem. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Qüestions que més ha preocupat darrerament a l'estat espanyol i també a Europa ha estat el tema de la sostenibilitat econòmica dels països membres. L'AIREF ara fa unes hores feia una recomanació al govern espanyol. L'AIREF és, per entendre'ns, la patronal de la producte farmacèutica en general, empreses, tot, és una associació on hi ha un seguit de gent relacionada amb el món de, amb el món de la sanitat. I li han demanat al govern espanyol que en lloc que... en lloc de... és de fer l'autoritat independent d'autoritat fiscal. De responsabilitat, no d'autoritat, de responsabilitat fiscal. Vaja, els hi han dit que el fet de que els jubilats, és a dir, els pensionistes, tinguin els medicaments a un preu i la gent que no és pensionista però que percep la mateixa pensió o el mateix salari els tingui a un altre, sabeu que la part proporcional que es paga de medicament és diferent si ets pensionista, que és més alta, que si no ho ets, malgrat que percebis la mateixa o menor quantitat de diners, genera un desequilibri que el govern hauria d'arreglar. I, evidentment, aquesta entitat independent, el que li diu al govern és faci el favor d'aplicar els mateixos descomptes a la gent que, tot i no ser pensionista, sí que percep una quantitat igual o inferior a la que pugui percebre un pensionista. És el que algú ha titulat com l'AIREF proposa baixar les, pujar les medicines als pensionistes, cosa que no és certa. Però, en tot cas, sí que és veritat que, mirat des d'aquesta manera, és un desajust important, un desajust social. Ara veurem què fa el govern. Sovint aquests ajustos sempre es fan per la banda alta. Sovint aquests ajustos acaben significant una pèrdua de drets d'algun col·lectiu de ciutadans. Haurem d'estar molt alerta, perquè aquests dies de col·lectius, de ciutadans i de drets, malauradament, ens en tocarà parlar i molt. No ho farem avui, ho farem demà. Però estem sobre una denúncia que, de confirmar-se, i per la font es confirma, pot significar un canvi radical en el funcionament social i econòmic del, del país. En tot cas, no us vull avançar més, ho explicarem d'aquí uns pocs minuts. Us saludo en nom de l'equip que fa possible aquest programa. I qui som? Doncs el Juanjo López, el Joan Bosch i en David Valverde, que el tenim aquí. Bon dia, David, com estàs? Digues alguna cosa, David Valverde.
Hola.
Hola, què tal? La Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González. Bon dia, bona tarda, Isabel.
Bon dia, companys.
Bon dia, companys. I jo mateix. Estarem amb vosaltres fins les 7. Companyers. Exactament.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquesta hora del dia, el que toca és fer un cop d'ull a la previsió del temps, perquè, de fet, s'esperaven ruixats. De fet, hi ha hagut ruixats a les dues puntes del, del país. Qui ens apropa la informació del temps i ens fa previsió d'allò que tindrem en les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya és l'Estel... perdó, Estel Figueres. Estel, molt bona tarda.
Hola, aquest dijous tenim una mar alterada amb maró a tot el litoral i un vent que bufa amb força, sobretot de xaloc. Abans de començar la previsió marítima, anem a fer un repàs a les boies. Marcaven un metre a tots els punts del litoral. També teníem aquest període que voltava entre els 4 i els 5 segons. I al litoral central, la boia arribava a enregistrar fins a 2 metres d'alçada. Què passarà amb l'estat de la mar? Doncs es mantindrà aquesta maró al llarg d'aquesta tarda de dijous i sembla que a partir del vespre o la nit ja el mar s'anirà calmant i de cara al divendres començarem la jornada amb marejol en conjunt. Amb tot, a la Costa Brava, a la tarda, la mar s'alterarà i arribarem a enregistrar onades de més d'un metre d'alçada aquest divendres a la tarda. Pel que fa al vent, bufa, com dèiem, de xaloc, amb vents que arriben a voltar entre els 15 i els 20 nusos. De fet, s'han arribat a enregistrar 17 nusos al Port de Barcelona i també 20 nusos a Sant Pere Pescador. Aquest vent continuarà bufant amb força, en cops forts aquesta tarda de dijous, i sembla que al voltant de les 8, 9 de la tarda, a partir del vespre, ja el vent s'anirà calmant i arribarem a tenir a la nit aquest vent fluix i variable. De cara a divendres, començarem el dia amb aquest vent fluix i variable. variable. Amb tot, començarem a partir de mig matí a imposar-se el xaloc, força fluix, i al llarg de la tarda anirà girant a migjorn o a garbí i arribarà a ser altre cop en cop fort, sobretot al litoral nord, on arribarem a tenir cops forts de migjorn, i això fa que s'alteri aquesta la situació marítima en aquest sector. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem aquests intervals de núvols baixos aquesta propera nit, fins i tot es mantindran el divendres al matí, i a partir de mig matí ja s'aniran trencant i acabarà imposant-se el sol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Estel. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem a fer un cop de l'actualitat del dia i viatgem fins a la Costa Daurada perquè les quatre tonyineres en base al port de l'Ametlla de Mar han completat la quota en només 7 dies. Daniel Rodríguez.
Així és, la flota catalana de l'encerclament de la Tonyina Roja ha finalitzat en només una setmana la seva campanya pesquera anual. Una de les empreses, el grup Balfegó, disposava aquest 2019 d'una quota de 2.200 tones entre els drets propis i els drets adquirits a d'altres flotes. Per aquesta empresa tonyinaire de l'Ametlla de Mar, la rapidesa en la captura i les grans concentracions de Tonyina Roja posen de manifest l'abundància de l'espècie als caladors mediterranis, ho explica Juanjo Navarro, director adjunt del grup Balfegó.
Inclús les captures no reflecteixen l'abundància del que han vist, perquè inclús l'últim dia se van fer alliberaments de peix perquè se va calar moltes massa grosses de peix, que era perillós transferir-les i fer el treball que s'havia de fer, i es va preferir alliberar per un tema de seguretat. I bueno, pues, això ratifica d'alguna forma el que nosaltres ja tenim anunciant fa temps, que no només que l'espècie està recuperada, sinó que realment l'abundància que hi ha al mar és molt, molt més gran de la que ja estàvem veient fa 8 o 10 anys.
Precisament des de Balfegó Estudi hem demanat a l'ICAT que avanci l'inici de la campanya un parell de setmanes perquè consideren que s'evitaria així capturar moles de grans mides. Tot i enllestir la quota en 7 dies, les tonyineres tenien de marge fins al dia 1 de juliol. Aquesta ha estat la primera campanya després de finalitzar el pla de recuperació de la tonyina roja.
I, mentretant, diverses entitats i moviments socials han alertat del projecte de llei de contractes de serveis a les persones que el departament ha d'aprovar aquest mes i que suposa, segons diuen, la major externalització dels serveis bàsics des de fa molt i molts anys. Isabel González.
Una d'aquestes entitats és la FAPAC, qui s'ha mostrat extremadament preocupada per aquest projecte de llei que, asseguren, estableix un abans i un després en la forma en què es conceben els serveis més bàsics, ciutadania, serveis relacionats amb l'educació, la salut i els serveis socials, que passarien, com dèiem, a externalitzar-se. El govern català vol portar-lo a ple a finals d'aquest mes de juny. De fet, els diferents partits polítics ja han fet esmenes i critiquen que cap d'aquestes vagi enfocada a eliminar aquesta mateixa externalització. Un projecte de llei liderat per Esquerra Republicana i al qual tant Ciutadans com el Partit Popular li volen donar suport. De fet, l'únic partit que s'hi ha mostrat en contra és la CUP, i és per això mateix que han programat per demà divendres una reunió amb tots els moviments socials i entitats afectades per intentar aturar aquest projecte. Des de la FAPAC alerten a més que els partits polítics estan intentant amagar les negociacions que s'estan duent a terme a l'opinió pública per tal que aquesta no se n'assabenti.
Doncs gràcies a la FAPAC ens n'hem assabentat i, per tant, demà, si tot va bé, en parlarem. És un, si és com diuen, és realment per tenir un compte i per denunciar-ho.
I tant, això ho farem.
Fins després.
Fins ara.
Reveure'n. I ves tu, Baron, que han retirat una embarcació enfonsada en una praderia de Posidònia, Cristina.
Sí, a Set Roses i els treballs que han portat a terme un equip de bussejadors professionals han permès retirar una embarcació del fons de Cala Canyelles Petites de Roses, que s'ha remolcat fins al port i s'ha traslladat a un abocador, tal i com marca la normativa de residus. Ara s'extrauran blocs de formigó i deixalles que també hi han per finalitzar la restauració en aquest punt en els propers 3 mesos. L'actuació forma part del programa d'infraestructura verda de Catalunya que desenvolupa el Departament de Territori i Sostenibilitat per evitar la degradació d'aquests ecosistemes a l'Alt Empordà, que tenen unes funcions ecològiques fonamentals. A part dels treballs a Roses, en els propers 8 mesos, l'equip de bussejadors treballarà a altres praderies de Posidònia, al port de la Selva, Llançà, Colera i Portbou, on ja s'han revisat un total de 27 hectàrees.
I l'Audiència Nacional està investigant un nou escàndol sobre pròtesis de maluc, defectuoses. Han afectat bàsicament a pacients de l'Hospital de la Verge de la Cinta de Tortosa, Judit.
S'està investigant la multinacional farmacèutica nord-americana Johnson & Johnson, una de les més grans del món, per haver comercialitzat pròtesis de maluc defectuosos que van arribar a implantar-se en pacients en desenes de països, entre ells l'estat espanyol i d'entre molts altres hospitals al Verge de la Cinta de Tortosa, amb una desena de persones afectades. Les pròtesis, segons s'ha demostrat en altres causes judicials, alliberen substàncies metàl·liques nocives per a la salut. El jutjat central d'instrucció número 6 de Madrid acaba d'aixecar el secret de sumari d'un cas que va iniciar-se l'agost del 2017 després d'una querella multitudinària que pretenia passar de la llei civil a la penal, ja que se van aconseguir documents interns de l'empresa on se dubtava de la fiabilitat de les peces. Un dels problemes comuns d'este tipus de pròtesi és l'alliberament d'ions metàl·lics de crom i cobalt nocius per a la salut, una situació que se produeix en part pel fregament entre la part que substitueix l'os del fèmur i la peça que serveix de connexió amb el maluc. Per este motiu, el fregament genera dolor i impossibilita els moviments. A Catalunya hi pot haver centenars d'implantats amb aquests pròtesis.
I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió del periodista de Canal Blau, en Xavier Martínez, i de la seva parella, no pas com un atac homòfob, sinó com un robatori violent. Ivan.
Així ho han confirmat fonts policials. Els investigadors argumenten que els atacants, un grup de nois encaputxats, es van endur una bossa dels joves i en cap moment van insultar-los o van fer referència a la seva condició sexual. Segons expliquen, la hipòtesi és que els assaltants tenien la clara intenció d'emportar-se les seves pertinences. De fet, després van abandonar aquesta bossa i faltaven els efectes personals que s'haurien emportat. La parella, en canvi, sosté que els van atacar per la seva condició sexual i diuen que els agressors es van apropar ells quan s'estaven fent un petó. Una versió que també ha recolzat l'Observatori contra l'Homofòbia. Diuen que les explicacions de la parella són consistents. A més, destaquen que l'atac es va produir a un parc que ja ha estat escenari d'episodis similars. I diuen que és un patró que es repeteix sovint. En tot cas, la víctima ha explicat que des d'un primer moment els Mossos ja van tractar l'atac com un robatori violent i no com un acte d'homofòbia. Tot i això, no es descarta cap possibilitat i la investigació continua oberta.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Espècies autòctones.
Ha arribat a l'hora de parlar de rèptils, que per cert, parlant de rèptils, per què les serps ens fan... No us heu preguntat mai per què fan això? D'un dia haurem de fer un espai d'espècies autòctones, perquè també tenim serps autòctones, i poca conya, poden arribar a medir 3 metres, eh? És unes serps verdes, gruixudes, que no vegis. Que quan la gent se les veu, s'emporten més d'un i de dos ensurs. En tot cas, és el moment ara de fer un cop d'ull a com tenim la nostra flora i fauna de la nostra zona i, en tot cas, d'això sempre se n'encarrega el nostre company l'Ivan Fernández. Ivan, endavant.
És moment de parlar de rèptils i amfibis i, més concretament, de rèptils. Presentem, com cada dijous, el nostre col·laborador herpetòleg Daniel Fernández. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem de serps i, més concretament, de la serp de ferradura.
Sí, Parlarem avui de la serp de ferradura, la Hemorrhoids hippocrepis, que és una de les serps, podríem dir, de les més grans que tenim a Catalunya.
És una serp que també es coneix amb el nom de colobra. Si et sembla, comencem per aquí i distingim una miqueta què és una serp, què és una colobra. Per què s'utilitzen aquests termes?
Bueno, podríem dir que és una diferenciació, no? Les colobres són les típiques, les més normals, les més allargades. Mm. I també per diferenciar una mica dels escurçons. Al final, les serps són totes. Uh-huh. Però quan són colobres o són escurçons, doncs diferenciem una mica de la serp verinosa o la serp inofensiva.
I per què serp de ferradura? És a dir, per què aquest nom? Perquè és molt característic. Hem parlat d'algunes serps, d'altres amfibis, que, bueno, pel seu nom, doncs, tenen un tret característic. En aquest cas?
Aquesta, doncs, té una forma de ferradura darrere del cap. Per això li diuen la serp de ferradura.
És una serp enorme. Si la comparem amb altres serps, pot arribar gairebé al 1,75 m, cosa així, eh?
Per norma general fan 1,40 m, 1,60 m, però s'han trobat femelles fins a 1,85 m.
Les femelles acostumen a ser més grans?
Sí, una miqueta més grans.
Passa en totes les serps o només en aquest cas?
A la gran majoria de serps passa, però bueno, en aquest aspecte, en aquesta espècie sí.
On acostumem a trobar-la, aquesta serp? És habitual trobar-la tant a muntanya com a costa, he llegit.
Sí, és una serp més de zones càlides, o sigui, la trobarem més cap a la costa. A Catalunya la trobarem al sur, a les comarques del sur de Catalunya, i després una població aïllada justament a la província de Girona, entre Girona i Baix Empordà.
De fet, em comentaves que t'havia arribat un vídeo que s'havia vist una serp d'aquest tipus a un pont de Girona.
Sí, l'altre dia al laboratori estàvem amb el Salvador Carranza i ens va venir una dona que treballa allà i ens va ensenyar un vídeo d'una serp de ferradura just en un pont al mig de Girona.
És una serp que la podem trobar a tot arreu o és una serp que s'amaga? No sé si és, en aquest sentit, una mica diferent a la resta.
És una serp que les seves poblacions són molt abundants. On es troba, a la distribució, és molt abundant. Però és una serp que té una predilecció especial. I és que li agraden molt les parets de pedra seca o, per exemple, les masies derruïdes i tot això, li encanta estar allà perquè és on hi ha més ratolins, que és una de les, és la base de la seva alimentació. Ratolins, rèptils i algun au.
Per tant, busca també zones on pugui estar una mica més fresqueta, no? Entenc.
Sí, és un bitxo molt termòfil, o sigui, pren el sol, es deixa veure bastant, però necessita també una zona on les seves preses estiguin, no? I aquestes zones són tens la part de fora, on estarà més insulada pels rèptils, i tens el refugi de les aus i dels ratolins.
A més de ratolins, de què s'alimenta aquesta serp? Perquè tenint en compte que és gran, i imagino que de bitxos d'animals de grans dimensions, també.
Sí, podria menjar des de polls d'algunes aus més grans, pardals, que són els que més es refugien en aquestes construccions, el llangardaix ocel·lat, però no només això, també té predadors. L'àguila marcenca, és l'àguila culebrera, doncs se la menja. El llangardaix ocel·lat, part de la seva alimentació, quan elles són petites també se la menja ella.
Clar.
I després doncs, l'helicot comú se les menja i el porc senglar, que cada vegada el porc senglar està més, té unes poblacions més grans, i tomba les pedres i troba una de sota, també se les menja. Això està fent que vagin les poblacions de serps a Catalunya.
En tot cas, llegia que és una serp que no té gaires problemes de conservació perquè bueno, està distribuïda tot arreu.
És una serp que cria anualment, és una serp que posa bastants ous, i és una serp que les densitats poblacionals són molt altes. No passa el mateix amb els escurçons, per exemple, que crien cada 2-3 anys i el número de cries és baix i perquè són ovovivípares. Aquesta serp, la colora ferradura, és ovovivípara, posa molts ous, bastants ous, ara mateix no ho sé, però entre 15 i 20 ous, I és molt prolífica, i les cries, com es refugien sota les pedres, a les runes, a les parets de pedra seca, pues tenen més facilitat de que no les cacin i sobreviure.
Em sembla que és la primera espècie que parlem aquí al programa que no té problemes de conservació, eh?
Sí, sí, sí.
Escolta una cosa, és una serp perillosa, tenint en compte les dimensions, la seva dieta? No sé si podem considerar-la perillosa, la serp de ferradura.
La serp de ferradura no és perillosa. No és cap serp és perillosa. Perquè moltes vegades, mira, ahir teníem una classe sobre les serps, vale? Es deia, per què les serps no tenen potes, no? Els nens venen, no? I li expliquem una mica l'evolució amb els animals que tenim adoptats que han sigut abandonats a Catalunya. I li expliquem, quina és la millor manera de que una serp no ens mossegui? I tots ens diuen, no ho sé, no molestar-la.
Clar.
Si tu no vas agafar aquesta serp, les serps, de manera normal, el que fan és fugir, i fugir molt ràpid. Si les agafes, ens mossegaran, està clar, perquè les serps mosseguen. Però no mosseguen per ninguna raó especial, és que no tenen cames ni tenen braços. Llavors, com no et poden fer una patada o donar-te una hòstia, pues, al final et mosseguen, perquè és l'únic que té. O es queden a sobre per dissuadir el predador, o mosseguen, és l'únic que fan. Però perillositat, no té verí, és una serp inofensiva.
Doncs ja ho sabeu, no us apropeu a la serp de ferradura, tampoc agafeu cap altra serp, perquè així evitareu problemes, no us mossegaran i tampoc la molestareu, que és el més important. Daniel Fernández, herpetòleg, moltíssimes gràcies per venir avui al FAR i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
De fet, això que explicava ara en David Fernández lliga bastant amb el que sol passar amb tots els en Daniel, perdoneu. Lliga bastant amb el que sol passar amb tots els animals. Si tu no els molestes, la tendència natural de la majoria de bèsties és fugir, és marxar. El problema és quan volem interactuar amb ells o bé quan hem creat unes expectatives sobre la nostra presència que després no s'acaben acomplint. Ara pensava, per exemple, amb el tema dels senglars, que estan arreu del territori, sobretot per la zona de Girona, la selva, l'Empordà, n'està plegat, i que moltes vegades baixen a les poblacions, baixen als municipis o a les zones d'urbanització perquè doncs, han descobert que allà tenen aliment, furgant les bosses de brossa o senzillament que perquè algú doncs, té el mal hàbit de deixar menjar tirat per davant de casa. Llavors és quan, si estan menjant i algú s'apropa, doncs evidentment ells defensen la seva alimentació. Per tant, davant de qualsevol bèstia, com ens explicava ara en Daniel, el que hem de fer és marxar, deixar-la tranquil·la o, en tot cas, quedar-nos quiets i deixar que marxi per on vulgui. Hem arribat així a 4:45 de la tarda. Després tornarem explicant també qüestions, algunes d'elles relacionades amb la natura.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ajudeu-me que tinc cames, ajudeu-me. Ajudeu-me que tinc ganes de pensar. Però com que jo no en sé, si em doneu la volta ho seguiré. Ajudeu-me que tinc ganes de conèixer-me. Ajudeu-me que tinc ganes de lluitar. Però com que jo no en sé, si doneu la volta ho seguiré. No caient, et van perdre en aquell moment, caient. Ajudeu-me ara que són les acaballes, ajudeu-me que la sort em vol deixar, i com que això no ho sé, si em doneu la volta, ho seguiré. Ajudeu-me quan la boira m'acompanyi. Ajudeu-me que la por vol espantar. Però com que això no ho sé, si em doneu la volta, ho seguiré. No et van
gent caient. Ens vam perdre en aquell moment caient. Oh, 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 oh. No et vam veure entre tanta gent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. No sé si va lligat amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que el vam viure ahir, o amb el Dia dels Oceans, que el viurem demà, però en les darreres hores han sortit diferents estudis que parlen de contaminació, de medi ambient, de temps, d'economia. N'hi ha un que ens ha cridat molt l'atenció i que tot just sortia ara fa unes hores, i que parla del temps que la gent, sobretot de Barcelona, bàsicament, però jo crec que és interessant, sempre és interessant saber-ho per saber quins són els números que ens surten al nostre cas. Es passa 6 dies l'any, 6 dies l'any, en un embús de trànsit. Això és de les 52 setmanes, gairebé una sencera, és a dir, 6 dies, se'ls passen embussats. Això vol dir asseguts a l'interior del vehicle, sense moure's. És una brutalitat, és una bestiesa, és un munt d'hores, això. 6 dies l'any és molt, però molt. És gairebé viure permanentment amb un embús de trànsit. L'altra qüestió és, i quantes hores estan conduint? Perquè, clar, si poden passar-se 6 amb un embús conduint, se'n deuen passar molts més. I aquí la pregunta és, què es pot fer amb un embús de trànsit? Doncs habitualment es fan moltes coses. Des de jugar al Candy Crush, que no s'hauria de fer, a trucar, si es van lliures, doncs vale, però si és agafant el telèfon, no. A furgar-se la nariz, el nas. Furgar-se el nas, que aquesta és una mania que té tota la gent, o molta gent, als semàfors, i que mai he acabat d'entendre quina necessitat tenim de començar a buscar petroli per allà dintre tot just quan arribes amb un semàfor o estàs amb un embús de trànsit. Ara imagineu-vos 6 dies furgant-vos el nas, seguits, sense parar. Hi ha d'haver una producció brutal, tremenda de ser la producció que hi ha d'haver allà dintre. Per tant, és una qüestió que intentarem escatir, i intentarem conèixer d'aquí uns dies exactament quanta producció pot haver i si justifica estar-se 6 dies seguits traient petroli. És una manera de dir-ho.
El destacat de la jornada.
I el govern de la Generalitat, que ahir va ser molt actiu el govern, el president i d'altres consellers, alertava de la situació de sequera de la qual condiciona la campanya forestal enguany molt complicada. De fet, està sent una primavera molt plujosa i, de fet, la consellera Jordà va posar en valor la prevenció d'incendis com una de les polítiques prioritàries del govern. El que passa que la prevenció d'incendis es fa durant l'hivern, no durant l'estiu. Però bé, sembla que com no plogui en uns dies, la situació pot ser realment complicada. Veiem com ho valoren, per la seva part, els professionals, és a dir, els bombers. Per això ens posem en contacte amb Leandre Gallardet, que és delegat de Comissions Obreres al cos de bombers de la Generalitat. Leandre, molt bona tarda i benvingut.
Hola.
Escolta'm, realment, per la percepció que teniu vosaltres, ens podem estar davant d'un estiu certament difícil?
Bé, de fet, l'estadística diu que portem uns 7, 8, quasi 10 estius bastant bons i l'estadística normalment s'acaba repetint. Tant de bo que no sigui així aquest estiu, però hi ha possibilitats reals.
I bàsicament, com s'apuntava ahir, per manca de pluviometria i per estrès hídric o per també mala gestió del bosc i de les propietats i d'aquestes coses?
Bé, com en tot, és un cúmul de circumstàncies, no? Diguem que l'estat dels boscos de Catalunya des de fa molts anys no el descobriré ara ningú, doncs ja històricament hi ha hagut un abandó de les comarques amb poca població, els boscos han crescut enormement, i això és un problema que ja és endèmic els últims 20 anys a Catalunya. Però, a més, tenim un estrès hídric molt important que ha fet que, tot i que aquesta primavera ha plogut, però ha plogut amb molt poca intensitat i els boscos doncs, estan a dia d'avui molt secs. I si això hi sumem doncs, els factors que ja hem estat reivindicant mesos enrere els bombers de que han baixat bastant de personal perquè hi ha hagut moltes jubilacions, no s'han cobert durant anys i a més no hi ha hagut una renovació del material que tenim per incendis forestals i bàsicament vehicles forestals que no és cap secret, o sigui, fa uns dies el conseller va dir que havien fet una comanda de 92 camions, que no són pocs,
sí.
Per tot Catalunya, i que aquests 92 camions no ens arribaran fins d'aquí un any i mig, entre alguns un any i... La majoria després de l'estiu de l'any que ve. Tot aquest conjunt de coses fa que aquest estiu és un estiu especialment dur i calorós, doncs tindrem seriosos problemes.
Anem per parts. Em quedo amb això dels camions. De fet, ha estat una denúncia dels sindicats de bombers i del personal, la manca de pressupost i la manca de dotació dels parcs de bombers. Hi ha un fet que és que s'ha de fer prevenció i sovint la prevenció es fa durant els mesos d'hivern. Clar, tot això suma, no? És a dir, si no hi ha pressupost per fer prevenció, si no es doten els parcs de bombers, si no només es tracta que plogui, es tracta que estiguem preparats.
Clar, clar, evidentment, sí, evidentment, és una suma d'això. De fet, per fi comencem a bombers a canviar una mica aquesta tendència i a part de la prevenció que puguin fer des de l'agricultura, agents rurals i d'altres col·lectius, nosaltres doncs, també ens estem començant ara a fer prevenció a l'hivern, però clar, això és una cosa que necessita de temps perquè realment es vegi l'efectivitat.
I per la gent que no és experta, la gent que ens estigui escoltant i que no sigui coneixedor de la realitat, per què és tan important que els camions siguin antics, siguin vells?
Per què és important, perdó la pregunta...
Per què és tan important a l'hora de posar problemes, a l'hora d'enumerar els problemes, no? Un dels problemes que anomenàvem és que els camions tenen una edat, no? Tenen una mitjana de 23, 24 anys. Sí. Per què és tan important això?
És fàcil d'explicar.
A veure.
El territori de Catalunya és molt extens, els boscos que tenim són molt extensos i a qualsevol lloc es pot ficar foc perquè per acció de l'home, per causes naturals i nosaltres hem d'anar allà per apagar-lo aquest foc, per arribar allà amb equips d'extinció, amb aigua, amb eines manuals de bombes i tal, o hi arribem amb camions o hi arribem amb helicòpter. Per això es fa una combinació cada estiu d'aquests dos elements, però la base és el camió, o sigui, el que fa el territori, el bomber que arriba a la dotació de bombers amb 3, 4, 6, 8, 10, 12 bombers, amb un o dos vehicles de bomba per poder apagar el foc. Si els vehicles són molt antics, què ens passa? Doncs què es passa amb el nostre vehicle particular? Molts tindrem vehicles de 4, 5, 6 anys, no donen gaires problemes, o sigui, van fent i no tenen poques averies. Un camió de 23 anys o de 22 anys, tots entenem que tindrà moltes averies i quan tens un estiu dur, això vol dir que aquest camió surt molt, fa molts quilòmetres, fa molta pista forestal i acaba tenint averies. I aquestes averies doncs, fan que els mitjans d'extinció baixin en picat.
Finalment, hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció també i és que en el que portem d'any han cremat gairebé les mateixes hectàrees que tot l'any passat. És a dir, que malgrat que no s'hagi fet molta remor, ja portem uns primers 5-6 mesos molt complicats.
Sí, sí, sí. De fet, diguem que el que és notícia és un gran incendi, però els petits incendis de 5, 6, 7, 8 hectàrees, 2 hectàrees, 3 hectàrees, no són gran notícia o no són notícia, però van sorgint. També és veritat que un foc de 6, 7 hectàrees al mes de març o al mes d'abril no és tan problemàtic ni de tan potencial com el pot tindre a mitjans de juliol o a principis de juny o juliol.
Doncs escolta'm, des d'aquí que cadascú prengui les mesures que estiguin al seu abast per mirar de minimitzar l'impacte dels incendis, i sobretot ara que es començaran a posar ja les casetes dels petards de Sant Joan, que és una nit molt complicada, els dies previs i els dies posteriors també, i per tant ser molt curosos i molt rigorosos en quina és la nostra actitud i les nostres activitats a l'aire lliure i en zones arbrades, no? En zones boscoses.
Evidentment. Jo vull aprofitar, parlant de Sant Joan, doncs que el tema de petards es tingui sempre tot molt controlat. Molt controlat per no provocar un foc i per no provocar ferides o accidents a la gent que els està utilitzant. Siguem molt curosos, els pares que siguin molt curosos i que controlin molt bé els fills, perquè sobretot no tinguin cap ensurt, ni al bosc ni ells personalment. Això és el més important.
Leandre, estem en contacte i en seguirem parlant, eh? Seguirem l'evolució d'aquest fet i esperem que sempre sigui amb clau preventiva i, no? I mai amb clau de hem hagut de sortir corrents.
Esperem que sí.
Esperem que sí. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Leandre Gallardet.
A vosaltres.
Cuida't, fins després.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Bona tarda. Doncs aquesta és la realitat. Per tant, sobretot, com dèiem, siguem curosos, siguem rigorosos i anem amb compte. Intentem ajudar en la mesura que ens sigui possible. Després exigim a l'administració que doni mitjans, que doni equipament, que doni recursos humans al cos perquè puguin lluitar. Però és evident que previ a això hi ha sobretot la consciència de la gent. Cartagena, a Múrcia, s'està fent la quarta sessió anual de la Red Espanyola de Grupos de Pesca. I avui demà, al Museu del Teatre Romà de Cartagena, doncs, hi hauran representants també del nostre país doncs, parlant sobre el desenvolupament local i la participació en el món de la pesca. De fet, allà hi tenim representants del Departament d'Agricultura de la Generalitat i dels dos galps que hi ha a Catalunya, el del Mar de l'Ebre i el de la Costa Brava. Saludem en Joan Alginet, gerent del galp Mar de l'Ebre. Joan, bona tarda i benvingut.
Gràcies.
Què tal? Com estan anant aquestes jornades per aquí a Cartagena?
Bueno, pues la veritat és que molt bé. De fet, jo crec que és molt important aquesta mena de trobades. De fet, hem fet alguna connexió alguna vegada quan han fet trobades del nivell a nivell europeu. De fet, els grups d'acció local, diguem-ne, de la Unió Europea, estem articulats amb dos grans nivells. Un primer nivell a nivell europeu entorn a la xarxa Fernet, que plega els grups europeus, diguem-ne, del vell continent. I a nivell espanyol hi ha una red que està dirigida pel Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació entorn a una red espanyola de grups de pesca, que el que fa és, un cop a l'any, poder reunir els grups d'acció local de l'estat espanyol pues a una ciutat que tingui una vinculació directa o indirecta amb la pesca. De fet, hem aconseguit, a còpia de molt de temps, fer entendre a les autoritats espanyoles que el positiu i lo que convé és defugir d'aquestes reunions de la capital, perquè al final a Madrid parlar de pesca és com parlar de d'alta muntanya al delta de l'Ebre, i traslladar pues, aquestes reunions a poblacions pesqueres. No? De fet, l'any passat vam estar a Gandia, ara estem aquí a Cartagena. Jo crec que són molt interessants, perquè al final posa de manifest, és com allò, aquelles reunions en què tothom ve a explicar les penes,
sí?
I intenta sortir el més ben parat possible, sempre comparant-se amb el que està pitjor. I quan un se compara amb els que està pitjor que ell, doncs és més confortant. No és el cas dels catalans.
No?
No és el cas dels catalans. I vull posar de manifest perquè és molt important. De fet, certament aquí, a l'articulació dels grups espanyols de pesca, o els grups d'acció locals de pesca, diguem-ne que hi ha com dos lligues, no?
Sí.
Sempre hi ha hagut una lliga en què els gallecs han portat una avantatge respecte als altres,
certament la Comunitat Autònoma de Galícia, per exemple, té 300 milions d'euros dels fons europeus marítim i de la pesca, i això és una xifra que es duplica i triplica la resta de comunitats autònomes, i sempre ha estat Galícia i la resta, no? Jo crec que ara hem afegit una excepció, i això és molt important posar-ho de manifest, no? Hem aconseguit que no només Galícia sigui un referent, sinó que, a més, Catalunya, en el poc temps que porta en el pla operatiu del FEM, jo crec que Catalunya, pel que fa a la gestió dels fons europeus referents a l'educació local, hem sigut capaços, en un temps molt reduït i en una complicitat, jo crec que ha estat la clau entre els grups i l'administració catalana, de situar-nos com un referent. Pel que fa a la gestió, pel que fa als projectes presentats i sobretot pel que fa a l'execució. No? Jo aquí sento comunitats autònomes molt importants, que tenen molt de pes específic en el PIB espanyol i tal, que realment pues, es queixen de que la complicitat entre les seues respectives administracions deixa molt que desitjar. No és el nostre cas. I, de fet, avui li dia a la cap de Foment d'Estructures Pesqueres, a la Itiar Segarra, que ens acompanya sempre. No? Jo penso que Catalunya és un referent en molts nivells, però sobretot també ho és a l'acompanyament. Jo crec que és de les poques administracions que està aquí representada, que està al nostre costat, que ens ajuda, que ens acompanya i que hi creu en la subvenció local, perquè el primer pas és creure-hi. No? Hi ha molta gent que posa en dubte pues, que no tenen credibilitat pel que fa als projectes, perquè els temps s'han demorat, els procediments administratius són llargs i complexos, i cert, és difícil. Però la clau és que l'administració competent o l'organisme intermit de gestió, que en aquest cas és la Generalitat, pues cregui en això, no? I quan tu dius que Catalunya, per exemple, un projecte que el 15 d'octubre de l'any en curs presenta la justificació, és a dir, presenta tota la que ha gastat, i el 4 de gener cobra el que demana, això és la millor garantia de credibilitat, no?
Clar.
Ho dic perquè moltes vegades el fàcil és criticar les administracions.
Sí, sí.
Més fàcil és posar-nos amb la Generalitat sempre, no?
Que
fan les coses malament. No. En el cas de pesca, jo crec que no. Volia posar de manifest precisament la bona feina.
No, home, això és molt important i de fet, dona recolza la idea de que quan les administracions i les entitats socials, civils, es posen a treballar conjuntament, es pot recórrer molt camí d'una manera molt senzilla i molt ràpida. I això que ens explicava Joan és un bon exemple, no? És a dir, tenir sempre els gallecs com a referents i de sobte dir, ei, va, ens hi posem, i en relativament poc temps acabar convertint-nos nosaltres en referents, potser no dels gallecs, però sí de la resta, jo crec que és una de les millors coses que ens pot haver passat.
No, per supost. Li diria que al principi els gallecs tenen 300 milions d'euros del Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Em sembla que Catalunya en té, no arriba a 20, perquè tinguem una comparativa, no? Nosaltres, en poc, hem sigut capaços de fer molt. I sí que és cert que la part nord d'Espanya, pues, Cantàbria, Astúries, el País Basc i Galícia, pues, evidentment tenen una repercussió de projectes, però perquè tenen el triple o quadriple de fons estructurals que tenim els catalans. Però aquí, diguem-ne, començant en totes les dificultats del món, en un període que va ser incertesa absoluta, hem sigut capaços de que tant la Costa Brava com Catalunya, com Terres de l'Ebre, perdó, tinguem molts de projectes. Projectes interessants, projectes que generen valor afegit, que generen riquesa als nostres territoris i que, a més, jo crec que posen l'exemple clar damunt de la taula que, a diferència d'altres realitats en què, per exemple, els fons estructurals de pesca han acabat finançant projectes que no tenen res a veure amb el món de la pesca o amb el món del mar, els nostres sí. I és el que tu deies, quan hi ha una complicitat entre les administracions, en aquest cas la més propera, la més a nosaltres, que és la catalana, i els grups, evidentment, les coses funcionen. I nosaltres estem aquí per això. Nosaltres estem hem de gestionar a la Costa Brava i Terres de l'Ebre 7 milions d'euros. Això, en comparació amb altres realitats d'Espanya, és una misèria.
Clar.
Però si nosaltres som capaços de demostrar que aquests 7 milions d'euros tenen una incidència directa en tota l'economia blava, en tot allò que depèn del mar, tindrem la legitimitat per exigir a les autoritats comunitàries pues, una reprogramació dels fons estructurals i exigir, evidentment, més.
Ja.
Perquè, a diferència d'altres realitats, que no s'executa la totalitat del que tenen assignat, tant la Costa Brava com les Terres de l'Ebre, queden molts de projectes fora de finançament perquè se'ns acaben els recursos. I aquesta, jo crec que és la prova del cotó més evident que han fet les coses bé, que estem fent les coses bé.
Doncs escolta'm, Joan, que vagi molt bé aquestes jornades i que seguim treballant, no?, i marcant una mica el tremp conjuntament tots plegats, els dos galps catalans més l'administració, per seguir avançant i distanciant-nos, no?, del que ha estat fins ara a l'entorn on ens hem mogut.
Els catalans no sabem fer altra cosa que treballar. O sigui que no ens ve de nou això.
Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Una abraçada, vinga.
Fins després. A tu, a reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho heu vist, els dos galps, Terres de l'Ebre, en parlàvem amb en Joan Alginet, però també el de Costa Brava, juntament amb la Generalitat de Catalunya, representada per l'Itziar, doncs són presents allà a Cartagena. La setmana vinent serà torn de saber com els ha anat el viatge de tornada i què han après. I hem de parlar d'Ematsa. I què és Ematsa? Doncs és la companyia d'aigües, l'empresa mixta d'aigües de Tarragona. I per què ho hem de fer, Daniel?
Doncs perquè aquest dijous celebra una jornada, la segona jornada IDEA, que se celebra justament a aquesta hora. Ha començat a 4:45 de la tarda i el tema central d'aquesta jornada és l'economia circular. Com reaprofitar allò que ara mateix entenem com a residus per seguir millorant i seguir millorant, de fet, el nostre món, el nostre planeta. Ho volem parlar. Quines són les línies estratègiques que es posaran damunt la taula en aquesta jornada amb el director gerent de Ematsa, Daniel Milán.
Daniel Milán, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I podem fer un esbós d'algunes d'aquestes línies estratègiques?
Sí, de fet, el primer que cal dir és que com a línia macroestratègica el que volem és alinear-nos amb els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. L'economia circular és una d'aquestes línies i concretant una mica en detall, el que volem és diguem-ne, entrar en la dinàmica de desacoplar-nos, desacoplar una mica el que seria el consum, pròpiament dit, de l'economia. Hem d'aconseguir que servititzar una miqueta el consum i el que volem és aprofitar els residus que genera la nostra activitat perquè aquests residus siguin recuperats de manera que en puguem obtenir a moda de producte una nova activitat. No? Els principals serien... La idea que estem negociant i parlant amb l'Agència Catalana de l'Aigua de poder utilitzar, per exemple, el biogàs que surt de les nostres depuradores, del biogàs que surt la digestió dels fangs de les depuradores d'aigües residuals, per aconseguir utilitzar-lo com a biocombustible. Aquest seria un exemple d'economia circular, on un rebuig o un residu que ara el que es fa és es crema, doncs es pugui recuperar i reutilitzar, de manera que en puguem d'una banda deixar de contaminar i de l'altra posar en valor econòmic aquest residu. Aquest seria una de les línies. L'altra línia que estem duent a terme és un que, de fet, ja fa un parell d'anys que ho estem treballant, que és el d'utilitzar l'energia hidràulica de la nostra xarxa, la nostra xarxa de subministrament, que donem aigua doncs, a Tarragona, que a Pallaresos, a Callà i a la Canonja, té energia potencial, energia cinètica, i de la mateixa manera que centrem energia d'una presa, per exemple, en el nostre cas també traiem energia en menor quantitat que podem fer servir per exemple, fer funcionar vehicles elèctrics. Nosaltres tenim una petita flota de cotxes elèctrics que el fem anar amb energia pròpia que nosaltres mateixos generem. Aquests serien dos dels exemples més remarcables.
Per tant, senyor Milán, l'objectiu és que al final, dins d'aquest cicle de l'aigua, doncs entrin també nous factors i intentar aprofitar al màxim. El reparlava ara, per exemple, d'aquesta qüestió d'aprofitar els fangs de depuració per fer gas. Com això podria influir realment després en tot el cicle de producció o tot el cicle de tractament de Ematsa, tenint en compte que estem parlant d'una ciutat amb, moltíssima població, la segona àrea més important de població de Catalunya. Això seria realment factible, realment, a l'hora de poder-ho posar en pràctica?
Una de les àrees que també se solapen amb l'economia circular, un dels conceptes que també s'han debatut aquesta tarda o s'estan debatint aquesta tarda, és el de la simbiosi industrial. És a dir, fer que allò que per una empresa és un rebuig, per una altra sigui un producte. Per tant, aquí s'hauria de parlar justament en termes de simbiosi industrial, buscar aquelles indústries o aquelles empreses que puguin utilitzar aquest biogàs com a combustible. Estic pensant, doncs, en empreses del sector del transport públic o del transport privat que puguin utilitzar aquest biogàs com a biocombustible, sempre quan, diguem-ne, els vehicles que adquireixin vagin no amb benzina, sinó amb biogàs o amb gas, que ja n'hi ha. De fet, per exemple, Seat ja en té en el mercat i no hi ha algunes altres marques, no? Per tant, aquí és un clar exemple on l'economia circular s'embrinca amb la simbiosi industrial, no?
Per tant, per tancar el cercle, també faria falta aquesta altra peça que vostè ara comentava, que hi hagi empreses interessades, no?, una mica. És a dir, des del motor públic-privat, que és EMATSA, es pot oferir una possible opció investigada, però caldria també aquest recurs que t'entenc també intentaran buscar, no?
Sí, per això, diguem-ne, el projecte que hem tirat endavant d'aprofitar la pròpia energia hidràulica nostra l'hem pogut ja concretar, ja és una realitat, i aquesta, doncs, necessita d'una... es juga, diguem-ne, més a tres bandes o quatre bandes, i necessitem, ara és el moment en el qual estem, negociant amb altres actors, d'interès, per tal de fer possible això. Entre altres, l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la que, en part, finançaria aquesta activitat.
Per tant, posar en marxa, implementar mesures de reaprofitament i sobretot sinergies empresarials entre diferents indústries per tenir menor impacte i aprofitar més els recursos. És una mica l'objectiu final, eh?
Sí, de fet, l'economia circular, a diferència de l'economia, diguem-ne, clàssica, l'economia lineal, el que pretén és això. És a dir, l'economia lineal, el que tu fas és agafar una matèria primera de la natura, la manufactures, el produeixes, el vens, el consumeixes i el llences. L'economia circular el que pretén és tancar el cicle i transformar aquest producte final, aquest rebuig o aquest residu final en un producte inicial del mateix cicle o d'un altre cicle. I d'aquesta manera no només disminuir l'impacte sobre el medi, sinó també eficiència econòmica en l'activitat.
Senyor Milán, Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort, que se'n surtin i que siguin un exemple per d'altres empreses i sobretot per d'altres clústers que es puguin fer al voltant d'aquesta idea.
Moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. És Daniel Milán, director gerent de l'empresa mixta Aigües de Tarragona. Una cosa que sembla tan lògica i que, en canvi, o encara a dia d'avui, ho hem de presentar com a innovadors al nostre país, la col·laboració entre empreses per al reaprofitament de les energies, els sobrants i allò que cada una d'elles expulsa. Bé, hem arribat així gairebé a les 5 en punt de la tarda i fibrosos i forts ens preparem per la següent hora.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Com el gat que va somiant, com el peix que va nedant, com l'ocell que va volant, com el temps que va passant. Com el temps que va passant, com el tren que va xiulant, com el blat que va llevant, com els dits que van comptant, com el món
comptant com la clau que va tancant eleccions de quan en quan i després sempre endavant com el món que va rodant com el gat que va somiant com el peix que va nedant com l'ocell que va volant com el temps que va passant com el tren que va
Ràdio L'Escala, serveis informatius.